I acabem amb una obra de nissagues familiars. Es tracta de la novel·la Ulls de gel, de Carolina Soler, publicada a Columna Edicions. Una història de famílies que porta el lector a reflexionar sobre la manera com la infantesa condiciona la vida adulta i sobre les ofenses que el temps i la memòria converteixen en greuges imperdonables. Som a la Cerdanya. Plou i una boira densa cobreix el fons de la vall. El cos del terratinent més poderós de la comarca jeu sobre la terra gèlida d'Onera. Totes les sospites apunten a un litigi generacional per un conflicte de terres. Una amiga de la família ajudarà aleshores a esclarir el misteri. La novel·la Ulls de gel, de Carolina Soler, es troba publicada a Columna Edicions.
L'emoció i la intensitat del món del bàsquet cada dia a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. L'actualitat de la Lliga Endesa, Adecco Oro, l'ACB, la Copa i l'Eurolliga. De dilluns a divendres a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, la cistella és nostra. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, l'entrevista al cardenal alemany Walter Kasper. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ràdio Estel.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, té bona pinta futbolística aquest dimarts. A primera divisió tenim ració doble amb representació catalana. Abans del derbi de divendres, l'Espanyol busca recuperar sensacions i el triomf davant del Màlaga a Cornellà. Veurem si Javier Aguirre segueix donant continuïtat en atac a John Córdoba, que té tan bones sensacions, va oferir davant del Llevant. Al darrere també s'entreveuen canvis. Coloto podria entrar per Moreno i Mationi per Javi López. El mexicà i l'andalús arrosseguen molèsties físiques. I després dels blanquiblaus serà el torn del Barça, que juga a Balaïdos davant del Celta de Luis Enrique, que atenció, arriba en el millor moment de la temporada després de vèncer 0-5 al Màlaga. També arriba radiant l'equip blaugrana després de guanyar a la terra rival en el clàssic. Els de Martino no es poden relaxar davant d'un equip que també exigirà el líder de la Lliga. Per cert, avui ens escoltareu per partida doble, els del Zona Mixta, ara al migdia i també a 8:15 de la tarda. L'Espanyol Màlaga de les 8 obliga els companys de Pericos Online a no fer programa aquest vespre. Tots estaran desplegats a Cornellà perquè demà dimecres us puguin oferir la millor informació blanquiblava.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Quin martiri, escoltar-nos ara al migdia i a la tarda, per partida doble. Déu-n'hi-do.
Jo em dirigeixo directament ja als oients del vespre. Bon vespre a tothom. Estem molt contents també de seguir amb vosaltres.
Perquè es pot fer tot. Es pot estar al migdia i es pot estar a la tarda.
Clar que sí, només faltaria.
A més, els continguts no passen de moda.
No, ja ho veureu.
Continuem vigents. Barça i Espanyol obren avui l'onzena jornada de Lliga, primera divisió.
Els blanquiblaus reben el Màlaga a Cornellà al Prat a partir de les 8 amb l'objectiu de guanyar per dormir en places europees. El Barça visita Balaïdos a les 10 de la nit davant un equip en què tres ex-blaugranes apunten a titulars: Rafinha, Nolito i Fontàs.
Ahir es tancava la desena jornada.
Amb un partit entre equips que són a la part alta i que va acabar amb un nou triomf de l'Atlètic de Bilbao per la mínima al camp del Getafe.
Quatre blaugranes entre els 23 candidats a la pilota d'or.
Són Messi, Neymar, Xavi i Iniesta, que aspiren a ser un dels tres finalistes del guardó que donarà a conèixer el guanyador el proper 13 de gener. El Bayern, amb 6 jugadors, és el club que porta més noms de la llista, després, recordem, de proclamar-se campió d'Europa la temporada passada.
En hoquei patins, avui es disputen dos partits de Lliga.
Un estava pendent des de la primera jornada, l'Igualada Cerceda, que s'havia ajornat perquè el conjunt gallec tenia un jugador al Mundial sub-20. L'altre partit el disputaran Vendrell i Tordera, corresponent a la quarta jornada i avançat perquè els del Baix Penedès han de jugar dissabte la tornada de la Copa Continental contra el Benfica.
D'altra banda, Lleida acollirà la Copa del Rei.
També d'hoquei patins es disputarà el 27 de febrer fins al 2 de març de 2014 i l'equip del Bel Folguera ja té assegurada una de les 8 places disponibles en condició d'anfitrió. El Moritz Vendrell és, recordem, l'actual defensor del títol.
I aquesta matinada comença el show de la NBA.
Amb tres partits en què veurem alguns dels principals favorits endur-se el títol de Lliga. Duel estel·lar entre Chicago i Miami, derbi a Los Angeles entre Clippers i Lakers i enfrontament entre Orlando i una de les sensacions de l'any passat, Indiana. Tres catalans seran referents un cop més dels seus equips: Marc Gasol a Memphis, Pau Gasol als Lakers i Ricky Rubio a Minnesota.
També hi seran Calderón amb Dallas i Claver a Portland.
Xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, zonamixta_FM, tot junt. També tenim blog, zonamixta_FM.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta. Ciutat Esportiva Dani Jarque.
Doncs l'Espanyol serà el primer equip dels catalans que aquest vespre començarà la 11a jornada de Lliga. A les 8 de la tarda, a l'estadi de Cornellà al Prat, els blanquiblaus reben la visita del Màlaga. Ignacio Miguelet, com estem? Bona tarda.
Hola, Dani, buenas tardes, ¿qué tal?
S'ha de reaccionar, aquesta tarda davant del Màlaga, demostrar que el que va passar a Llevant va ser un sotrac i davant dels altres blanquiblaus de la Lliga, en aquest cas l'equip de Berchuster, que arriba tocat, intenta sumar avui una nova victòria que serà molt important perquè recordem que divendres arriba el derbi davant del Barça.
Sí, efectivamente, el Espanyol tiene que reaccionar porque somos capaces de ganar al Atlético de Madrid, aunque el gol no fue nuestro, fue en propia puerta de ellos, pero somos capaces de ganar al Atlético de Madrid, luego también somos capaces de que el Levante nos meta tres de tres ocasiones que tuvieron. Ahora, como bien decías, nos visita el Málaga, un equipo que viene de encajar 5 goles, y esto yo no sé si será positivo o negativo para los nuestros, porque estoy seguro que los de Levante, yo creo que aún con más ganas, vendrán para demostrar a su afición que no son tan malos como parecieron ser frente al Celta. Del rival, de hecho, hablaba ayer Javier Aguirre, justo después de dar la lista de convocados.
La derrota, evidentemente, nos hizo mucho daño porque teníamos mucha ilusión de hacer la victoria con Atlético Madrid y ahora tenemos que recuperar el partido con Málaga, que también viene una situación parecida a la nuestra, con lo cual seguramente va a ser un partido muy disputado, a cara de perro, con ninguno de los dos equipos dando ventajas, porque sus experiencias de los partidos últimos fue que dieron ventajas y perdieron, con lo cual partido cerrado, creo.
Doncs Javier Aguirre, que es preveu un partit tancat, un partit complicat, un partit on segurament qui s'avanci, com va passar en aquest Llevant Espanyol, doncs tindrà molta, molta feina feta. 20 jugadors convocats per aquest partit. Ignacio, perquè tenim els dubtes de Héctor Moreno i de Javi López.
Efectivamente, ayer, aunque el Español se entrenaba a puerta cerrada, en los medios de comunicación tuvimos acceso a los primeros 15 minutos y en este tiempo ya pudimos observar, nos pudimos dar cuenta de que Javi López y Héctor Moreno no estaban al 100%, estuvieron entrenando al margen al menos en estos 15 minutos y nos consta que tampoco pudieron realizar el resto del entrenamiento con el resto del grupo. Esto nos hace pensar que ninguno de los dos va a estar, pero Aguirre ha preferido esperar, dado que son dos jugadores muy importantes en la defensa españolista y se los ha llevado convocados. Siguen fuera de la convocatoria Torque, Alex Fernández y Víctor Álvarez, y en el lugar, digamos, de estos dos, o con diferencia de la convocatoria pasada, han entrado Mationi y Piebi. Pero para mí el hombre importante es John Córdoba, que sigue en la convocatoria. Aguirre sabe que es un jugador más y, bajo mi punto de vista, me atrevo a decir que puede llegar a ser algún día bastante importante en la delantera de l'Espanya.
Doncs un Córdoba que va demostrar bones maneres a Llevant i, com deies, Javier Aguirre diu que ja és un mes del grup.
Bueno, yo creo que está compitiendo bien. A nivel interno ha competido los últimos 15 días, por eso es que jugó. Antes estaba un peldaño por debajo porque no había hecho una pretemporada, porque está conociendo el fútbol europeo, porque es muy joven. Y estaba en un hotel y estaba intentando adaptarse y está en ello, ¿no? Y hoy ya puede considerarse como un jugador más y bueno, viene a alimentarnos esa competencia interna de Sergio, de Thiebi, de Stuani, el mismo, que pueden jugar de delanteros centros o que pueden jugar por dentro, ¿no? Está bien, es un equipo, el mío, estos 24 jugadores, yo creo que estoy a gusto con ellos.
Doncs Javier Aguirre, que està a gust amb com està entrant en la dinàmica de l'equip John Córdoba. Miguelez es mulla i diu que serà un jugador important. Jo també estic bastant d'acord amb ell i fins i tot avui podria ser titular. Veurem si el mexicà se la juga o no amb el jugador colombià. Ignacio,
permíteme que te añada una cosita. Yo creo que Córdoba tiene que pasar a ser el delantero centro del Español y Sergio García tiene que pasar al mediapunta. Y Pizzi, que ja se l'han hecho suficientes experimentos, passarà a la banda.
Doncs veurem, a veure si Javier Aguirre pren nota. Ignacio, ja m'agrada ja que et mullis d'aquesta forma. Estarem pendents. Demà al Zona Mixta parlem de com ha anat aquest partit davant del Màlaga i comencem a parlar ja del derbi davant de l'Espanyol de divendres al Camp Nou, d'acord?
Perfecto, pues un abrazo, Dani.
Gràcies, adéu, bona tarda.
Hasta luego.
Zona Mixta amb Dani Balaguer. A Ràdio Estel. Zona Mixta.
Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Seguim endavant, seguim en futbol, perquè en breu primer l'Espanyol i després el Barça, que jugaran el seu partit de Lliga. En aquest cas, els blaugrana visiten Balaïdos per jugar per primera vegada aquesta temporada davant d'un ex, en aquest cas el míster del Celta, Luis Enrique, i amb jugadors també al terreny de joc, com són Rafinha, Fontàs i l'exjugador, en aquest cas del Barça B, Nolito. Un partit amb retrobaments, un partit que compta, que els ex sempre acostumen a fer la guitza.
I més quan venen de guanyar 0-5 al camp del Màlaga, precisament al Màlaga, amb gols també de Nolito, entre altres un golàs que va fer en aquest partit, també Charles, que és un dels davanters doncs, que haurà de fer front a la defensa blaugrana, en principi amb Marc Bartra i Mascherano a l'11 titular, faltarà veure doncs, si això es confirma. Un Barça, ahir escoltàvem a Matata Martino doncs, a explicar el postclàssic, sensacions postclàssic i també doncs, començant a treure aquest Celta al seu horitzó. I avui el que volem fer és escoltar precisament la vessant gallega, escoltar Luis Enrique, que és un clàssic del Barça, i volem saber doncs, com li va aquestes primeres setmanes al capdavant del Celta de Vigo, un equip doncs, que ho ha passat força malament, que després d'aquest triomf doncs, remunta una mica el vol i que agafa confiança, i ara, davant seu, doncs, es troba doncs, un dels grans, segurament el gran favorit a guanyar la Lliga, aquest Barça, i com ho viu Luis Enrique, que és un ex-culer i culer declarat de tota la vida. Doncs diu que per ell, evidentment, serà un partit especial.
Es la primera vez que me voy a enfrentar al Barça como entrenador o como jugador después de mi etapa barcelonista y muy especial. Quiero que gane el Celta, más que pierda el Barcelona, quiero que gane el Celta. El partido se puede ganar de muchas maneras, lo hemos visto y lo hemos sufrido en nuestras propias carnes en otros partidos en casa. En este partido me gustaría tener el balón más que el rival, pero por muchas ilusiones o sacan dos balones o con uno solo lo va a tener más el Barça que el Celta.
Un Luis Enrique, doncs, que li agradaria aquesta frase interessant, no? Més que perdi el Barça, m'agradaria que guanyi el Celta, perquè sí. Ell, evidentment, és l'entrenador i ha de vetllar pels seus interessos. També li van preguntar en roda de premsa algunes preguntes interessants relacionades doncs, amb el Barça, doncs, que si està Messi, que no acaba d'estar fi, pugui estar una mica en crisi perquè no va estar gaire fi al Clàssic i surt de la lesió i no acaba, doncs, de trobar el seu millor moment.
Alerta quan es parla tant de Messi.
Sí, alerta, alerta. És el que ell venia a dir una mica en roda de premsa, que no l'escoltarem, però venia a dir, sí, Messi, aquest home que no para de marcar, està en crisi, ja m'explicareu la resta del món què li passa, no? Resposta irònica, evidentment, com també aquesta que escoltarem ara de Luis Enrique, pel que fa si les rotacions doncs, poden disminuir el potencial del Barça.
El calendario del Barça es un calendario muchísimo más cargado que el nuestro, es normal que existan esas rotaciones lógicas y a día de hoy creo que siguen haciendo o han hecho rotaciones, no creo, lo sé, desde que han iniciado la liga y han ganado todos los partidos menos uno que han empatado. Bendita flojedad, madre mía, flojo. No, antes de empezar, firmar el empate, no salgo ni a balaídos. Afrontar el partido con aprovechando nuestras opciones, las que tengamos, e intentando que el rival no nos machaque.
Que no ens matxaqui. Aquest és l'objectiu de Luis Enrique per aquesta nit, en un partit també especial per Alexis Sánchez, que jugarà el seu partit número 100 amb la samarreta blaugrana, si ha jugat titular, que tot apunta que sí que ho farà. I un apunt més. Ho dèiem al començar el programa. 4 culers han estat elegits dins aquesta llista de 23 jugadors per optar a la pilota d'or 2013. Messi, doncs, que intentaria sumar un nou títol en aquesta vessant. Hi ha altres, doncs, que també apunten a poder ser a la lluita entre els 3 candidats, que serien Iniesta, Xavi i Neymar, que formen part de la llista 23. Això sí, cal admetre una cosa. El Bayern és clar favorit, doncs, per intentar endur-se aquest guardó, especialment amb la figura de Frank Ribéry, que segurament és el nom que tots els focus apunten per endur-se aquesta pilota d'or 2013.
Ja va guanyar el guardó de millor jugador de la Lliga de Campions de la temporada passada.
Tindria una certa lògica i una certa continuïtat.
La veritat és que sí.
Hi ha altres jugadors, són 6 del Bayern, hi ha Philipp Lahm, hi ha Schweinsteiger, hi ha Robben, hi ha altres jugadors, doncs, que podrien fins i tot dins del mateix equip disputar-li lloc, però sembla més que complicat.
Sí, però molt de compte, que Messi sempre té un nom i un prestigi,
ja veurem,
i veurem que acaben votant els seleccionadors i els capitans de les diferents seleccions. Un Barça que arriba al camp del Celta com a líder de la Lliga amb 28 punts i després del partit disputat ahir l'Atlètic Club de Bilbao, que se situa 5è de la classificació. Aquest és el gran canvi de la Lliga amb 19 punts després de vèncer 0-1 al camp del Getafe, l'Espanyol, que queda 8è amb 14, i per baix tanca la classificació amb 8 punts al Betis en llocs de descens, penúltim és Osasuna amb 7 i tanca la classificació de primera abans de l'inici d'aquesta 11a jornada l'Almeria amb només 3 punts.
Zona mixta, esports a la carta.
When you walk through a storm, hold your hand.
Futbol català.
And don't be afraid.
I també tenim jornada intersetmanal a la segona divisió B, una nova jornada de Lliga. En aquest cas arribem també a la número 11 com a la primera divisió, amb tots els partits que es disputaran demà. Amb representació catalana destaquem aquests. A partir de les 7 de la tarda el Badalona visitarà el Constància, a 8:15 el centre d'esports L'Hospitalet, que visitarà l'Huracán de València, a les 8 derbi català entre el Prat i el València B, a 9:15 el Reus Deportiu Alcoyano i a la mateixa hora també el Nàstic Olot. Ens hem deixat per al final el partit de les 8 que disputaran el Llagostera i el València Mestalla, un Llagostera que ara mateix és el millor classificat dels catalans a la categoria.
És segona amb 19 punts, a només 2 del lideratge, per tant, un Llagostera que aquesta temporada està, doncs, sorprenent, estant a la part alta, que ja ho va intentar la temporada passada, recordem, doncs, que tenia un inici, podríem dir, més que complicat, però que ho està fent d'allò més bé i s'està convertint, això, a marxes forçades i a la realitat pràctica, avui en dia, el millor català d'aquesta categoria.
Ara mateix, de fet, és l'únic que està en posicions de play-off d'ascens, són segons per darrere de l'Atlético Balears, que lidera aquesta classificació. Saludem a un dels jugadors d'aquest Llagostera, tercera temporada ja amb els gironins, és l'Enric Pi. Enric, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs molt bé.
Ha començat molt bé, això, eh? Un bon inici de temporada, 5 victòries, 4 empats i només una derrota, i precisament al camp de l'actual líder.
Sí, la veritat és que sí, no? Ha sigut el millor dels 3 anys que porta el club a segona B i està clar que bueno, és una mica l'esforç a la base de l'any passat, no? Són molts jugadors que seguim de la temporada anterior i bueno, està clar que doncs, el tema de conèixer-nos una mica dins del camp, doncs aquest factor ja l'hem passat i jo crec que és per això del bon inici.
un Enric Pi que has trobat el teu lloc. Tu ets de Granollers i a propet de casa doncs, has trobat aquesta localitat, Llagostera, un club petit molt familiar on l'Enric Pi, pel que veiem, doncs, s'hi sent com de meravella, no? Com a casa teva.
Sí, la veritat és que sí. Després de Teruel, els últims anys, ja vaig decidir doncs, que m'agradaria tornar a casa, no? Perquè feia doncs, bastants anys que estava per fora i vulguis o no, doncs, et vas fent gran i tens ganes d'estar a casa amb els teus, no? I va sortir aquesta oportunitat i la veritat és que no me n'arrepenteixo gens, no? Ja porto 3 anys aquí, és el segon equip on he estat més anys i estic molt content, no? Perquè cap i a la fi el que vols és, a part de jugar i que et tractin bé, és això, doncs, estar en un equip doncs, que està molt unit, que és un club petit però familiar i que, bueno, i que va tot el dia, no?
I el teu canvi de posició, un jugador que tota la vida ha estat davanter centre golejador, ara està jugant al darrere, no?
Sí, mira, l'any passat, bueno, doncs, em va provar la pretemporada de lateral esquerra, sí. Perquè bueno, érem 4 o 3 laterals i, bueno, potser em volia provar pretemporada, suposo que doncs vaig a sortir ben parat i mira, i em va provar durant tot l'any i la veritat és que la cosa va anar bastant bé, no? A nivell individual, doncs vaig estar molt content perquè vaig jugar molts partits i inclús doncs, vaig fer el doble de gols que el primer any de davanter.
Sí, no? Vas fer 7 gols l'any passat.
Sí, l'any passat em vaig fer 7, tot i tirar penals, doncs està clar que és difícil, no? El primer any de davanter em vaig fer 3, que segurament són molt pocs, però bueno, el futbol és així.
I tu encantat amb aquesta nova posició, entenc, per tant, no? Vull dir, si les coses rullen...
A mi la veritat és que tant me fa, vull dir, aquest any he jugat un partit d'extrem i un altre de davanter i els altres de lateral, no? Vull dir, el míster sap que pot comptar amb mi per la posició que sigui i està clar que un jugui ho intento fer doncs, el millor que puc.
Polivalència, l'ordre de Carrillo i Alzina, la d'Enric Pi. Escolta'm una cosa, hi ha una curiositat que jo personalment desconeixia. Ara fa un any que vau jugar a Copa contra el València. I demà torneu a jugar, en aquest cas, contra el filial. El que no sabia és que el club del teu cor és el València. Com és això?
Sí, doncs mira, de petit era molt... Vull dir-ho era Romària, no? I està clar que va estar a Can Barça, però quan va marxar d'allà va anar cap a València i sí. Doncs em vaig fer una mica fan més que del València de Romario. I bueno, van anar arribant jugadors doncs, que em van anar agradant i bueno... Un club petit doncs, que aleshores doncs, quedava campió de Lliga, lluitava per la UEFA, per la Champions, doncs sí. Mira, em va començar a agradar i sóc de València.
I que hi hagués, escolta'm, Enric, i que hi hagués el Gerard López, un granolleria il·lustre per allà, també va tenir alguna cosa a veure o no?
Sí, està clar, en Gerard és bueno, un amic meu de Granollers, també va anar cap allà i està clar doncs, que jo ja... Era fan del València, no? I això sí. Doncs, també
va ajudar. També va ajudar, per cert, que ara Granollers estan de celebracions aquest any, estan amb tot el tema del centenari.
Sí, aquest any és el centenari de Granollers. Bueno, jo sempre que puc vaig al camp a veure'ls perquè tinc un dels meus millors amics encara jugant allà. I la veritat és que el segueixo bastant. Aviam, jo crec que no està a la categoria que li pertoca, però bé, quan també des de dalt fas les coses molt malament i l'únic que vols és, doncs, suposo que fer-te ric tu i tot l'altre t'és igual, doncs al final el Granollers acaba baixant.
És una llàstima.
Porta 3 anys que està fent les coses bé i aviam si torna almenys a tercera divisió.
Si tornés a tercera, per què no acabar per allà? No? Encara tens bons anys a segona B, però per què no? Tornar a Granollers algun dia?
Sí, home, això està clar, no? És el que vol, crec, tot jugador que s'ha format a casa seva, no? A mi m'és igual que estigui tercera, primera catalana o a quarta catalana, vull dir. Jo tinc clar que si el meu cos aguanta, doncs vull acabar jugant aquí.
De moment segueix a segona B, que ho estàs fent molt bé, vale, crac?
Vale.
Que vagin molt bé les coses i que continueu allà dalt tota la temporada, i per què no? Somiar amb un possible play-off d'ascens, d'acord?
Sí, esperem, però bueno, el primer és la salvació i fins que no ho tinguem no parlarem de res més.
Pas a pas, pròxim partit, València Mestalla. Vagi bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada, Enric Pi.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Parlem de l'hoquei Lliga perquè aquesta vespre es disputen dos partits de la competició. Un pendent de la primera jornada és l'Igualada Cerceda, que s'havia ajornat en el seu dia perquè el conjunt gallec tenia un jugador al Mundial Sub-20. L'altre partit el disputaran Vendrell i Tordera, és corresponent en aquest cas a la quarta jornada, i és un maig avançat perquè els del Baix Penedès han de jugar aquest dissabte a la tornada de la Copa Continental contra el Benfica. Nosaltres volem parlar al Zona Mixta amb el president del Tordera, un equip que aquest any ha aconseguit el retorn a l'hoquei Lliga. Pere Vendrell, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I déu-n'hi-do, quin retorn a l'hoquei Lliga. El calendari podria haver estat una mica més benèvol amb vosaltres. Quatre partits per començar i el Tourmalet particular, eh? Contra el Reus, contra el Barça i contra el Liceo. Déu-n'hi-duret, eh?
Doncs sí, la veritat és que... Bueno, t'anava a dir, no hem tingut gaire sort, però bueno, jo sempre faig una lectura positiva de tot i, mira, més val que el Tourmalet el passem ara.
Sí.
I després ja ens vindrà tot una mica més planer, no? Sí que és veritat que ens ha tocat jugar els quatre primers partits de Lliga contra els quatre primers classificats de l'any passat. I, bueno, són uns equiparros, la veritat.
Sí, no només això, després us vindrà... Després el pròxim partit a casa contra el Vic, que també és un altre sí. Equip potent, el del Ferran Pujalt, eh?
També és un equip molt competitiu i que sempre ha estat en els punts de dalt de la classificació. Però bé, a veure, jo sóc optimista. A partir d'aquests quatre primers partits jo crec que comença ja ben bé el que és la nostra lliga i, bueno, els hi posarem les coses molt difícils.
Ja heu demostrat, contra el Liceo no li va ser gens fàcil guanyar a la vostra pista els gallecs, el campió de lliga. Contra el Barça, Ricard Muñoz, el tècnic blaugrana, va parlar molt bé de la vostra actuació, que mai és fàcil jugar al Blaugrana, i contra el Reus també vau competir. El que esteu demostrant és que esteu fets per la màxima categoria i que esteu competint amb els grans d'aquesta.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que tenim un molt bon equip. Som tots jugadors de casa. No, jo crec que som l'únic equip de la competició que no hem variat la plantilla i, bueno, són nanos que es coneixen molt bé i estan preparats. Passa és que, bueno, si analitzem partit per partit, doncs sí que es pot veure que hem donat molta cara. O sigui, amb el Reus, per exemple, tota la primera part 0-0, la segona part vam començar marcant nosaltres, després en el Barça, en el Palau, una pista que poca gent treu punts d'allà. Nosaltres la primera part la vam aguantar bé. Amb el Liceo, doncs, 1-3. Bueno, tot això ens fa pensar que hem de ser optimistes per les següents jornades.
I la sensació que aquest any, degut encara a aquesta crisi econòmica que estem patint galopant i que el món de l'hoquei també està vivint com l'esport que més, tenim aquí, doncs, tranquil·lament, ara estic veient la classificació, i fins al sisè classificat, pràcticament, els equips estan separats per 4 punts, quan ja s'han disputat en la majoria d'equips 3 jornades. Per tant,
estareu
7-8 equips lluitant per eludir una d'aquestes 3 places que t'envien cap a la categoria de plata de l'hoquei, no?
Sí, totalment d'acord. Estarem dins d'aquests 6 o 7 equips i, bueno, i farem la nostra lliga amb les nostres eines i sense defallir.
Doncs, Pere Vendrell, que vagin molt bé les coses en aquest retorn a l'hoquei Lliga i vinga, a sumar quan abans millor aquesta primera victòria, eh?
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i felicitar-vos pel vostre programa.
Moltes gràcies, Pere. Seguirem parlant. El president del Tordera, equip que ha recuperat aquest any l'hoquei Lliga i que aquest vespre disputa un nou partit, en aquest cas visitant la mítica pista de les Comes d'Igualada. També es disputarà contra el Vendrell, i ara també a les Comes d'Igualada. Juga el Vendrell Tordera i a les Comes juga l'Igualada Cerceda. Ara ho hem dit bé. Per cert, encara una notícia relacionada amb el món dels patins i les TIC, i és que ahir vam conèixer que Lleida acollirà la Copa del Rei d'aquesta competició de cara la temporada vinent, aquest any 2014. Seguirem aquí pendents, fil parlant del que passi a l'Hockey Lliga i també a la Copa del Rei. Una mica de publi i tornem tot seguit amb les seccions de dimarts, com són Olímpia, amb Raül Morón, i Cop Franc, amb el gran Ivan Regal.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR. Bote
Mania, te toca ganar.
Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Sòria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Sòria Natural. Tu energía al instante.
Bienvenido a LB Apuestas. LB Apuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LB Apuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LB Apuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Zona Mixta amb Dani Balaguer a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Olímpia, amb Raül Morón.
Els dimarts és un clàssic de Zona Mixta, començar-lo, tot el que és la segona mitja hora de programa, amb aquesta secció, amb Olímpia i el company Raül Morón, que ja ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Estel. Com estem, Raül?
Hola, Dani, bona tarda, què tal?
Benvingut. Doncs mira, parlàvem amb el senyor Enric Trunyó la setmana passada de que potser a finals de mes sabríem alguna cosa del que passaria amb la candidatura de Barcelona-Pirineus 2022, i si vam... Vam clavar-ho, eh?
En dos dies ja es coneixia que finalment Barcelona 2022 no serà candidata pels Jocs Olímpics d'hivern i que haurem d'esperar com a mínim 4 anys més per veure si fins 2026 o 2030 la ciutat està preparada i té tot el recolzament polític i social de tant dels ciutadans i tant els grups polítics per poder dur-ho a terme.
Ara és el que anava a comentar, que finalment doncs, Xavier Trias no va poder aconseguir aquesta unió política que reclamava perquè aquesta candidatura fos una realitat, perquè es presentés davant del Comitè Olímpic Internacional ara a principis de novembre. Finalment doncs, van haver-hi un partit de partits polítics que no van estar d'acord amb la presentació d'aquesta candidatura i, per tant, tot es posposa. Veurem si el 2026 o el 2030, perquè no oblidem que tenen números ciutats europees per guanyar l'elecció de 2022, per tant, potser seria interessant posposar-ho cap al 2030.
Però... Berlín i Oslo estan allà el 2022, per tant, potser 2030 sí que seria la millor opció, potser.
Veurem com acaba tot plegant. Estarem pendents aquí a la secció Olímpia, com estem pendents també de tots els esportistes olímpics que ens han representat, en aquest cas, a la delegació espanyola. I una de les representants dels darrers Jocs Olímpics, els de Londres i Pequín, és una aixecadora de pes, que és de Ponferrada, es diu Lídia Valentín, i recentment ha aconseguit la seva primera medalla mundialista.
Efectivament. Un bronze l'ha aconseguit al Mundial de Polònia, ja ha estat medallista en europeus, però li faltava aconseguir una presa a un Mundial, i l'ha aconseguida fa res, una setmana i escaig, així que parlem amb ella a veure quines sensacions té la Lídia.
Doncs saludem a la Lídia Valentín. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida al Zona Mixta. Es para nosotros un placer poder charlar con una representante olímpica del equipo español, en este caso ya en dos ocasiones, y con una medallista de un campeonato del mundo. Supongo que estás súper satisfecha, ¿no, Lidia?
Para mí también es un placer hablar con vosotros. Y sí, estoy muy contenta, muy satisfecha con la actuación del Mundial, mi primera medalla mundial. Y ahora mismo pues todo es alegría, sí, muy contenta.
Y la verdad es que se está viendo una muy buena progresión en tus competiciones, Lidia, porque estoy viendo un poco el peso que has levantado respecto a 2012 en los europeos. Y estamos hablando de que son 5 kilos más en un año. Esto es mucho peso, ¿no?
Igualando además su récord de España, recordemos.
Sí.
Pues sí, la verdad que son 5 kilos, que a lo mejor no parece mucho, pero para nosotros es bastante. Ya cuando estás casi en el límite, en tus mejores marcas y demás, superarte solamente un kilo es muchísimo. Pero bueno, estamos haciendo un trabajo bastante bueno, cada vez vamos superando posiciones, superándonos marcas, y eso es lo principal y lo fundamental para nosotros. O sea que estamos haciéndolo bastante bien y seguir así.
No, y con ganas, porque yo sobre todo pienso, no sé, como deportista, me pongo un poco en vuestra piel, y después de quedar cuarto y a las puertas de la medalla en Londres, a lo mejor te viene un pequeño bajón, y tú no, tú al año siguiente has estado ahí luchando, trabajándotelo, y mira, llega la recompensa mundialista.
Claro que sí, a ver, yo el año pasado en la actuación de Londres quedé cuarta a 4 kilos de la medalla olímpica.
Imagínate.
Pero bueno, está claro que la preparación fue muy buena. Después de la competición fue un poquito pues estaba un poquito con la espinita de, jolín, por poco conseguimos la medalla. Pero bueno, eso se te tiene que pasar y tienes que mirar hacia adelante y decir, tienes muchísimas más competiciones, muchísimos europeos, muchísimos mundiales que son clasificatorios siempre para los Juegos Olímpicos.
Uh-huh.
O sea que tienes que pues empezar de nuevo, por así decirlo. Entonces, pues con más fuerza, siempre si cabe, y que con mucho trabajo y si realmente lo tienes claro, lo puedes conseguir.
Hablaba Dani al principio de la entrevista, Lidia, de la progresión, y realmente sí que vemos con tus estadísticas y tus resultados que ha sido así, ¿no? Que año a año se ha ido mejorando. Fuiste quinta en los primeros Juegos en Pekín, luego pasaste a ser cuarta, toca podio ya en Río, imagino, ¿no?
Sí, la verdad que toca podio por todas las otras Olimpiadas. Está claro que es complicado, nunca se sabe cómo estarán tus rivales. Nosotros iremos súper bien preparados, pero claro, no solo depende de nosotros. Ya, como ya te he dicho, depende mucho de las rivales que vayan, cómo vayan y demás. Pero bueno, siempre intentaremos ir en las mejores formas, intentaremos levantar lo máximo y después ya las posiciones vendrán solas. Y esperemos que si puede ser podium ya sería lo máximo.
Y para los que, por desgracia, no conocemos mucho este deporte de la halterofilia, porque aquí en España es bastante desconocido. En la Europa del Este y sobre todo los países de la ex Unión Soviética es prácticamente el deporte rey. ¿Cómo es una jornada de entreno de Lidia Valentín? ¿En qué insistís? Aparte de las pesas, ¿qué otro trabajo físico realizáis, Lidia?
Bueno, a ver, un entrenamiento siempre es de gimnasio, es totalmente anaeróbico, siempre no hacemos cardio, nada, y es todo el día, pues eso, entrenando, pero como tenemos tantas cosas que entrenar, en el sentido, hacemos ejercicios correctores, ejercicios de fuerza, ejercicios de técnica, entonces siempre, casi siempre estamos puliendo, pues eso, técnica, corrigiendo errores, para después los movimientos olímpicos, que son la arrancada y los tiempos, sean perfectos, sean cuanto más limpios, para así poder levantar cada vez más. O sea, no es solo un físico, estar fuerte y demás, no, hay muchísima técnica, hay muchísimos ejercicios para corregir errores y demás, o sea que es casi todo, ya te digo, que es gimnasio y pesas. Pero hay muchísima variedad de ejercicios y muchísima variedad en lo que hacemos.
O sea, un trabajo de constancia, de dedicación y de horas
total.
Y horas, ¿no?
¿Cuánto
total,
es lo máximo que has conseguido levantar, Lidia? Porque 122 kilos en arrancada es tu récord de España. ¿Has conseguido levantar algo más en entrenamientos? Que ya sabemos que luego la presión de la competición puede variar un poco esa cifra.
Sí, bueno, en entrenamientos en arrancada he hecho máximo 124. Y en dos tiempos, en competición, tengo 145 y entrenando tengo 147. varía un poco. Normalmente las mejores marcas son en competición, pero bueno, yo las tengo entrenando pues por factores, en el sentido de que a lo mejor hemos tenido que bajar un poco para las salidas, para ir asegurando posiciones, y hay veces que no siempre sale como tú quieres, sino como te va diciendo el entrenador, por la estrategia que hay que llevar y seguir en la competición para que las que están por debajo no te superen, no hagas locuras, en el sentido, bueno, pues vamos a salir por mucho y que a lo mejor te la juegues. Entonces también varía mucho la estrategia de la competición.
Por lo tanto, ya vemos que hay margen de mejora, ¿no? Porque decías que 5 kilos parecía que no eran nada, pero esos 2 y 2 que tienes en cada ejercicio pueden tener esa esperanza de que evidentemente puedas estar luchando por las medallas en los Juegos Olímpicos de Río, ¿no?
Sí, claro que sí. Yo creo que todavía me queda bastante por mejorar y se puede mejorar la marca tanto en arrancada como en dos tiempos, y eso pues hace que estemos en posiciones más altas, y claro que se puede conseguir podiums mundiales o podiums olímpicos, que sería mi sueño, obviamente.
Porque también entiendo que este deporte, al ser tan técnico, Lidia, es muy importante también el paso de los años, ¿no? Un buen altera empieza, ¿qué? ¿La edad buena, la edad que tienes tú, de los 28, 30 años hacia adelante?
Sí, bueno, yo creo que es fundamental. Bueno, hay muchísimas cosas, varía muchísimo la persona también.
Sí.
Pero yo creo que una edad perfecta es desde los 22 a los 30. Sería una edad perfecta en la cual pues te vas enriquecimiento, tienes un enriquecimiento mayor de experiencia, de técnica, vas mejorando, y entonces de fuerza y demás. Entonces es una buena edad. Por ejemplo, yo creo que ahora mismo estoy en mi mejor edad, con 28 años.
Y a nivel de coaching, mentalización, etcétera, también supongo que se tiene que trabajar bastante, ¿no? Porque como decía Raúl, es muy importante abstraerse de todo en ese momento que subes ahí al escenario, que tienes enfrente tuyo las pesas con los kilos ahí preparados. Tienes que llegar ahí muy mentalizada, ¿no?
Sí, sí, la verdad que nosotros trabajamos con psicólogos y demás, y hay que estar súper bien mentalizada y tener una cabeza bastante puesta en lo que estás haciendo. No se te puede pasar nada por la cabeza que no sea el movimiento. Cuando se te pasa otra cosa ya hay problemas, ya no sabes lo que hacer, ya se te complica, date cuenta que es cuestión de segundos, y como se te va un poquito adelante, un poquito atrás, o no la encajes perfectamente, se te ha ido. Entonces yo creo que este deporte es fundamental, el estado físico, el estado mental y el técnico. Si alguna de las tres ya falla, es cuando hay complicaciones.
Ahora, Lidia, estamos viendo, y estarás de acuerdo con nosotros, que el deporte femenino está en su mejor momento, está en pleno auge, ¿no? Pero ¿cómo es el momento de iniciarse en un deporte como la halterofilia, Lidia?
Bueno, pues lo mío ha sido un poquito por casualidad. Bueno, a mí desde bien pequeña me gustaban todos los deportes. Yo me inicié en halterofilia con 11 años, pues porque el entrenador de halterofilia me veía que destacaba muchísimo en otros deportes y me comentó un día, pues eso, que por qué no practicaba halterofilia, me pasaba por el gimnasio y demás. Yo lo vi un poco raro, eso de halterofilia, pero bueno, como ya te digo, me gustaban tanto los deportes que dije, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a probar halterofilia. Y lo probé y me gustó tanto que dejé los demás deportes y me centré solamente en la halterofilia y hasta ahora. Y la verdad que si volvieran a hacer, lo volvería a hacer, me encanta.
¿Porque qué otros deportes practicabas, Lidia, de pequeña?
Pues practicaba atletismo, practicaba también baloncesto y después halterofilia.
Pues Lidia Valentín, ha sido un placer estar charlando contigo aquí en el Zona Mixta, y te deseamos en el futuro muchos muchos éxitos. Porque después de estos mundiales, ¿ahora qué pensamos? ¿En los europeos del año siguiente? ¿Cómo va esto?
Sí, bueno, ahora a corto plazo tenemos el Campeonato de España, un campeonato aquí de la Copa del Rey y de la Reina, dentro de 2 semanas. Después tengo una invitación a Rusia con el equipo ruso para entrenar y competir allí. Y después ya para el año que viene el Campeonato Europa, a principios de año, y después el Mundial también, sí.
Es pues, un no parar esto.
Sí, sí, es un no parar. Supongo que este entreno con la selección rusa, esto para mejorar en técnica, etcétera, debe ser muy importante para ti, ¿no?
Sí, la verdad que me siento súper afortunada que me hayan invitado para ir a competir, para estar entre las mejores, ya que Rusia es una potencia en halterofilia. Por ejemplo, ahora en el Campeonato del Mundo, en casi todas las categorías, tanto femeninas como masculinas, se han llevado los oros el equipo ruso, o sea que para mí es algo increíble estar ahí con ellos.
Pues aprender de Zubova y compañía, a ver si en el próximo mundial la ganas, la que te ganó esta vez.
que te
cuente los secretos para poder vencerla.
Exacto.
Pues Lidia Valentín, un placer, que te vaya muy bien, y enhorabuena otra vez por esa medalla.
Vale, muchísimas gracias y el placer ha sido mío. Un saludo.
Gracias, Lidia.
Lídia Valentín, una crack, medallista de bronze en arrencada a la categoria de 75 quilos dels passats mundials d'halterofília celebrats a Breslàvia, a Polònia. Com diu el Raül, és que el sexe femení està que ho trenca, estan en el millor moment, sens dubte, de l'esport espanyol.
Efectivament, tant a la piscina com, mira, levantant, aixecant pesos, doncs... Les dones són les que ara mateix estan dominant el panorama olímpic del nostre esport.
I aquí sempre els hi fem cas. Raül Morón, un plaer per haver-nos acompanyat.
Fins dimarts vinent.
Dimarts vinent més. Adeu, fins ara.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Dani Balaguer. Cop Franc, amb Ivan Raigal.
Més de 10 minuts encara per endavant de Zona Mixta, més de 10 minuts per dedicar al món de l'handbol amb el gran Pomas. Ivan Raigal, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda, segona derrota de la temporada del Fraikin. Com ens ho hem d'agafar, això?
Bueno, jo penso que a vegades les coses... s'està veient que és una lliga molt igualada i que aquí no vas de favorit al cap partit. I bueno, això és el que va passar, això és una ensopegada més, que estan tenint molts dels equips de la Lliga, inclús el perseguidor del Granollers, no? Que està lluitant per aquesta segona plaça, que és el Logroño, que en teoria hauria de ser l'únic equip que li pogués fer sombra al Barça. També estem veient que està perdent partits que relativament hauria de guanyar. I això és el que està fent que sigui tan competitiva aquesta lliga.
Sí. D'això, company, ja n'havíem advertit, que hi havia un equip per davant, però que més o menys la resta hi haurien 7-8 equips que estarien allà mateix. Estem veient que no, que són més equips els que estan allà mateix i que la lliga, pràcticament, estem parlant d'un equip que va en solitari i la resta del 2 al 16, exceptuant ara mateix que ha tingut un inici molt dolent, per exemple, el Vidasoa, que no té cap victòria encara, doncs estan molt a prop i, vaja, pot guanyar qualsevol si no estàs alerta o tens un mal dia. Això també
sí,
pot passar.
No? I a més, bueno, hem de comptar que també el Granollers sí que té té un fondo de banquilla bastant ampli, però són jugadors molt joves i hem de recordar que estan jugant, pues, bueno, d'alguna manera hi ha molts jugadors que estan jugant molts minuts i bueno, pues, això també està fent una mica que diu, no, està fent mella, no?, en aquests resultats. També, bueno, hem de començar a pensar que aquest cap de setmana no hi ha competició, que agafin forces, que mengin panellet, que celebren la castanyada, que falta els hi fa, que ara el que els hi queda són 7 jornades, sí. Partits molt importants contra equips que estan lluitant també per aquesta segona, tercera plaça, no?, com és la de Mar, com serà el Naturhaus Logroño. Sí. Llavors desitgem que recuperin bé, que agafin forces, sobretot, i que si hi ha petites lesions pues, es puguin recuperar.
Doncs aprofitar aquests dies de seleccions. Aquesta setmana la selecció espanyola, Manolo Cadenas, un exentrenador teu com a nou seleccionador, doncs que s'estrenarà al capdavant d'aquesta banqueta, no?, davant d'Hongria, un doble compromís amistós.
Sí, bueno, hem de recordar que bueno, pues, la selecció espanyola està preparant l'Europeu que jugarà a Dinamarca del 12 al 16 de gener i que bueno, són partits en el qual pues, es buscarà més o menys mantenir la mateixa filosofia. No? L'entrenador ha canviat, com bé has dit, no? Crec que serà el primer partit oficial, no? Com a Manolo Cadenas. Hem de recordar que ha canviat l'entrenador, de Valero Rivera han passat a Manolo Cadenas, però que el bloc és el mateix. O sigui, exactament, s'ha reforçat els mateixos jugadors, són els que s'emporta, hi havia només un canvi, hi ha hagut una lesió, o sigui que ha tornat aquella persona a entrar. I jugaran dos amistosos a Hongria el dia 8 i 2 de novembre, que el cap de setmana es concentraven avui mateix, sortien cap a... Bueno, tenien que estar concentrats avui a les 6 de la tarda a Budapest. O sigui que... que bé, que bueno, són partits per preparar-se, per agafar força. Després jugaran, em sembla que, no sé si no m'equivoco, al mes de gener, el 3, el 4 i el 5 a Còrdoba jugaran uns partits amistosos per acabar de preparar contra seleccions potents com Suècia, Egipte, Brasil, que els acabarà de donar-se, pues, acabarà de donar-li la falta que els hi fa per poder arribar a la competició amb les màximes garanties. De recordar que la selecció espanyola és una actual campiona del món. Llavors, són partits que els han de servir per rodar.
Doncs estarem pendents del que faci aquesta selecció espanyola, Manolo Cadenas a la banqueta, i volem seguir una mica allò, buscant jugadors en passat a Sobal, en aquest cas han passat granollers, com per exemple Álvaro Ferrer, que s'han anat a voltar a l'embol europeu per guanyar-se les garrofes. Vols que parlem amb l'Álvaro?
Sí, home, està clar que sí.
Álvaro Ferrer, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I tu t'has anat cap a Portugal, ara... no?
Sí, sí, a l'FC Porto.
Al Porto.
Estic per al Porto.
I m'han dit que també, malauradament, estàs lesionat.
Sí, sí, sí. Bueno, vaig tenir mala sort a la pretemporada i en un dels partits de preparació abans de jugar el classificatori de la Champions, doncs em vaig lesionar l'ombro.
Quina llàstima. I llavors què? Ara, bueno, quan tornarem?
Doncs espero que entre un i dos mesos ja estaré al 100% i ja poder començar a col·laborar amb la resta del grup.
Perquè ara
la
mateix...
La veritat, se m'està fent una miqueta llarg.
Se m'està fent llarg, no? A més, clar, bueno, també tens la possibilitat de conèixer aquest nou país, Porto, que pel que m'han comentat és una ciutat força maca, no?
Sí, bueno, té la seva part positiva i la negativa, no? La negativa és que no pots estar amb el grup i no pots fer la teva feina, però per la part positiva és quan hi ha l'equip de desplaçaments per jugar fora, doncs el quedar-me en casa, tot i entrenar, doncs tinc més temps per la família, doncs per poder passejar la ciutat, conèixer el país, no? Uh-huh. Veure les costums que més hi ha arrelades i, bueno, intentar, doncs, el més ràpid possible aconseguir-nos adaptar a la forma de viure allà, tot i que és molt semblant.
Sí, estudiar portuguès, no? Per exemple, com el portes, l'idioma, què tal?
Bueno, l'entenc millor que el parlo, no? La veritat és que amb l'agió i tot, com vaig estar doncs, força temps que no podia doncs, fer gaire moviment, doncs la veritat és que encara no he començat classes, però l'entenc pràcticament tot i bueno, ara crec que la setmana que ve o la següent ja tindré un professor que vindrà a casa i aleshores ja començaré a parlar, espero.
Ja és amb l'obrigado, muito prazer i aquestes coses. Sí, serà fàcil. Serà fàcil, home, serà fàcil. Què hi van, aquest cap a Portugal, amb el Vicente a Benfica i aquest a Porto. Ostres, ara, eterns rivals, eh?
No, jo la veritat és que, bueno, ja ho vam comentar amb l'Álvaro, vam tindre la sort de fer un dinar i, bueno, ja m'ho va comentar. Jo li vaig desitjar moltíssima sort, mai se sap les coses per on van, està tocant a Portugal, com podria tocar anar-se a França, o on toqués, vamos, excepte Espanya, perquè la cosa està molt malament. La llàstima, pues mira, que hagis tingut aquesta lesió, Álvaro, que la veritat és que, hosti, pues sabia una mica de greu, perquè, hosti, vas a un club nou, no?, que la gent suposo que d'alguna manera, entre cometes, el fitxatge estrella, no?, és a dir, suposo que és el punt de referència, no?, de que ha de tindre l'equip, no?, un central amb la teva trajectòria, suposo que, i també s'ha de fer dur, perquè sé el que és estar en un equip que en el qual tens una lesió greu i a sobre no jugues, no? Jo penso que d'alguna manera, Álvaro, jo el conec i jo sé que l'Álvaro té la mentalitat de campió i això serà una cosa més a la seva trajectòria. Y Álvaro, yo la me ha preguntado, Álvaro, ¿tú en qué posición estás jugando exactamente ahora allí? Porque siempre has jugado en la primera línea, ¿no? Siempre has estado más de central que de lateral, o al menos en estos años en el León, veíamos que estabas más en central, en Granollers también. ¿Allí también o estás cogiendo el rol de jugar en toda la primera línea?
No.
Bueno, claro, con lo poco que has jugado.
Mira, aquí aquí es un sistema, el sistema de juego que hay no es tan marcado quizás como se juega pues en España o como se juega en estos últimos años, ¿no?, en Atlético de Madrid y en León, que teníamos un sistema pues un pelín más marcado y más cerrado, ¿no?, a la hora de jugar. Aquí el juego es un pelín más libre. La verdad es que mi función básicamente es sobre todo dirigir un poco el juego. Nosotros a nivel individual tenemos mucha calidad, pero a nivel técnico-táctico tenemos bastantes carencias. Físicamente somos un equipo muy potente, pero en lo que son las diferentes fases del juego pues tenemos alguna complicación, ¿no? y mi función básicamente es ayudar al equipo, ¿no?, a engranar todas estas fases, a coger ritmo y tener un ritmo claro y determinado en ataque. Y básicamente mi función es esa, ¿no?, la de hacer quizás un central a nivel de organización de juego. Quizás a veces pues me toca por descansos o por rotación de jugadores jugar en el lateral izquierdo, o alguna vez hasta que me lesioné jugué también en el lateral derecho, descanso alguno de los zurdos. Pero bueno, ya te digo, básicamente mi función es sobre todo a nivel de organización, dirección, y nada, pues ayudar sobre todo pues con mi experiencia a nivel táctica pues al grupo.
Bueno, y el tema, porque bueno, hemos visto que os habéis clasificado para jugar la Champions, que la estáis jugando. ¿Qué tal está haciendo el equipo en Champions? Bueno, más o menos los resultados veo que solo ha habido una victoria, pero bueno, pienso que bueno, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Que es complicado? ¿Lo veis difícil para pasar a la siguiente fase?
Bueno, nosotros la verdad es que la gente lo está viviendo muy intensamente, ¿no? Nos tenemos muy poca experiencia, pues nos está pasando bastante factura a nivel, pues sobre todo en los partidos contra los grandes. Nuestra pista es un pabellón muy complicado donde siempre viene bastante afición y el equipo se siente muy cómodo, pero sobre todo cuando salimos a jugar fuera pues tenemos muchas carencias y la falta de experiencia, que tú bien sabes que has jugado también competición europea en estas fases de juego, sobre todo en las liguillas, pues es importante en el momento de decidir el resultado. Pero bueno, yo veo al equipo bastante bien. Tenemos un equipo que es muy joven, físicamente muy muy potente y a nivel individual muy muy bueno, y creo que tenemos mucho margen de recorrido. La pena es que bueno, que no puedo estar ayudando al equipo y no podemos, pues quizás no puedo darle pues mi parte de ayuda, que eso a veces me frustra un poco, pero bueno.
Unos meses, que pasen las vacaciones, ¿sí?, y estás a tu nombre. Seguro, vamos.
Oye,
con David Davis está con vosotros, al final se quedó.
No, David al final solo vino para el clasificatorio a Champions, sí, okay. y la Supertaza, la Supercopa de Portugal también, y aparte de estas, él decidió retirarse.
Bueno, es una lástima, no podía haber contado con otro equipo, con otro español, el equipo. Bueno,
a mí me hubiese ido bien y a mi mujer mejor.
Seguro, eso seguro. Pero bueno, oye, una ciudad, al menos el vino estará bien, ¿no? Al menos el vino estará bien, ¿no? Yo qué sé.
El vino muy bueno. Te diré que he bebido poco, ¿no? Por lo
bueno, de riesgo, sí.
Pero la ciudad para vivir es espectacular. Es una ciudad muy bonita, la verdad que la gente a nivel humano nos ha tratado muy 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 bien y es muy sencillo adaptarse a allí. La forma de vivir es prácticamente igual, uh-huh. O sea que a excepción del idioma, que te marca un pelín de barreras, pero son mínimas, el resto pues es muy bueno. La ciudad es muy buena, muy bonita, tiene mar, tiene río, tienes todo lo que necesitas, y encima no es una ciudad tanto como me pasó pues quizás en Madrid o pueda pasarle a alguien en Barcelona, que es bastante asequible para moverte.
Prou de fer-nos enveja, Álvaro. Et desitgem el millor, que et recuperis quan abans millor, valgui la redundància, i que vagin bé les coses per aquí, per Portugal, d'acord?
Pues perfecte, moltes gràcies, ja sabeu que esteu convidats. Com vulgueu.
Álvaro, un abrazo y felicidades por esta segunda paternidad, ¿eh? Bueno, futura segunda paternidad. Vale, un abrazo.
Futura.
Vinga, nois. Gràcies, Ivan, una setmana més per aquest cop franc. La setmana que ve en tornem a parlar d'handbol, d'acord?
Vosaltres, feliç Castanyada.
Adéu.